Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia després que la primera us hem explicat com la guerra a l'Orient Mitjà ja dispara la inflació, que acabarà el mes de març al 3,3%, segons l'indicador avançat de l'INE conegut avui. És una pujada brusca respecte al mes de febrer. L'augment de preu dels carburants n'és directament el responsable, perquè els preus de la resta de productes i de serveis pràcticament no s'han mogut del febrer al març. El Banc d'Espanya avisa, a més, que aquests nivells d'inflació es mantindran tot el que queda d'any 2026. També us hem parlat de l'eutanàsia. Per partida doble més. D'una banda, el Tribunal Suprem dictarà jurisprudència les pròximes setmanes sobre el paper que han de tenir terceres persones a l'hora de presentar recursos en processos de mort assistida. I de l'altra, el Ministeri de Sanitat estudia la proposta del Parlament de Catalunya per escurçar els terminis establerts per la llei. És arran del cas de la Noelia Castillo, que fins ahir no va aconseguir rebre l'eutanàsia. I també un altre cas d'un home a qui el seu pare també està paralitzant el procés, molt semblant al que li va passar a la Noelia Castillo. I ens hem fixat també en la investigació del Departament de Salut per saber si els protocols de protecció a la infància es van complir o no en el cas del nadó maltractat i agredit sexualment a Barcelona. Us ho hem avançat a 3cat Info. Fins que a l'Hospital de Sant Pau no van detectar una fractura de fèmur sospitosa, el nen va passar per diferents centres sense que s'activés cap protocol. Els pares estan en presó sense fiança des de fa una setmana. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que a aquesta hora, de fet fa un minut i mig, ha començat el dispositiu especial de trànsit amb motiu de Setmana Santa. El Servei Català del Trànsit calcula que en aquesta primera fase, entre avui i demà, les pròximes 24 hores, sortiran de l'àrea de Barcelona uns 580.000 vehicles. Es preveu una mobilitat de cap de setmana amb retencions especialment a l'AP7 i en vies de muntanya. Entre les mesures especials hi ha les limitacions als vehicles pesants per aquesta AP7 en el tram entre Sant Celoni i Vilafranca del Penedès. No poden fer avançaments i han de circular pel carrer del Dret. Els Mossos desplegaran un total de 1.600 agents i faran un miler de controls, la majoria d'alcohol i drogues. El que hem de fer ara és saber com comencem aquesta operació sortida. Per tant, connectem amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, ja hi ha algunes complicacions. Retencions a diversos trams de la P7 en direcció Girona per dos accidents, de la Granada del Penedès a Subirans i de Cerdanyola a Barberà. En direcció Tarragona, entre Mollet del Vallès i Santa Perpètua, de Martorell a Castellví de Rosanes i a Subirans també direcció Tarragona. La C16 a l'est del Llobregat, una altra de les vies on s'esperen retencions, ja a l'altura de Cercs en direcció Puigcerdà. I la ronda de dalt, aturada entre Canyelles i Pedralbes en direcció Llobregat, també per una col·lisió.
Més qüestions. Els dos regidors de Junts per Catalunya a Sabadell, aquí la direcció nacional del partit ha donat un ultimàtum per expulsar-los, no pensen deixar l'acte i amenacen de querellar-s'hi. Sabadell, Marta Vallès.
Tot ve de la manca d'entesa entre l'executiva local de Junts i el grup municipal del partit. Al desembre els van fer sortir del govern de la socialista Marta Ferrés. Ara els van obrir un expedient que resolen demanant que Càtia Bota i Lluís Matas entreguin l'acte de regidor. No ho faran, recorreran la decisió i aniran als tribunals. Matas ha sigut molt dur amb el secretari general del partit, Jordi Turull, el seu adjunt i responsable de política municipal, Joan Ramon Casals, i el president de Junts a Sabadell, Francesc Baró.
Tots aquests impulsors d'aquest procés són les clavegueres de Junts. Són les clavegueres de Junts. Tot això que criticàvem tant com a partit, de que les clavegueres de l'Estat espanyol ens estaven posant a la presó i ens estaven portant gent a l'exili, aquests mateixos són els que estan actuant de la mateixa manera amb nosaltres.
Matas havia anunciat que volia tornar a ser el candidat de Junts a les municipals.
Els funcionaris de l'Estat passaran a treballar 35 hores setmanals després de Setmana Santa. La mesura l'han pactat el Ministeri de la Funció Pública, encapçalat per Òscar López i els sindicats.
En la primera quincena del mes d'abril, tenemos ahora la Semana Santa, pero en la primera quincena del mes d'abril pondremos en marcha la jornada de 35 horas en la Función Pública, en lo que tiene que ver con la Administración General del Estado. Hay funcionarios que son de comunidades autónomas, hay comunidades autónomas que ya lo aplican, otras que no.
I el conseller de la presidència, Albert Dalmau, insisteix en la voluntat que els principals sindicats de l'ensenyament s'assumin a l'acord del govern amb Comissions Obreres i la UGT per millorar les condicions laborals i econòmiques del sector. Dalmau ho ha dit l'endemà de la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris, on es va evidenciar que es mantenen les diferències i la possibilitat de noves mobilitzacions al sector.
La voluntat, la nostra vocació, és mantenir aquesta vocació de mà estesa, però també cridar, demanar a que es puguin, incorporar en aquest acord de país, que és un acord que significa l'augment de recursos més important que s'ha fet mai.
Passant 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins a les 4, amb el Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i de Mongòlia. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
La sotsdirectora de La Vanguardia, Isabel García Pagán. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I el periodista Marc Bataller. Bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Molt bé, gràcies. Sí. Espero que també, per aquí.
Sí, sí.
Liuri, no tan bé com diu.
Ara.
Ah, perdona, perdona, anirem, no l'has presentat. És que ara en parlàvem d'això.
M'ha mirat amb uns ulls la Isabel, que no he sabut
interpretar. No, anava a dir
interpretar.
Això, que no
tan
bé com
liu,
sí, sí.
Ah, que
liu
té...
És que n'hem parlat a fora.
És que gairebé estic obligat a tirar la sintonia. I saludar Liu Forn, bona tarda.
Bona tarda.
Que entenc d'aquests comentaris que no és bona tarda per tu.
Sí,
o què?
Sí,
ah, sí, ah, que estàs molt bé.
No, és que...
Què ha passat?
Abans d'entrar a l'estudi sempre...
Però evidentment... sempre estàs com queixós, no, i tens
no,
problemes.
No, està bé
no.
I feliç.
Està eufòric?
Feliç.
Feliç. Ens ha fet feliç.
Compte, eh?
No, però a veure...
Què ha passat?
Anem a explicar. No, primer, anem a pams, que és una
no,
paraula
que...
Estem
tots...
Frisosos,
per aquesta confessió.
Paraules impactats. No, que primer sempre ens trobem a l'entrada de l'estudi sí. I sempre que com va tot no sé què i m'han preguntat què com va tot. Jo dic, pues molt bé, estic content i feliç. Això no vol dir que estigui emprenyat amb el món, perquè el món no et permet
ja
una
comencen
altra...
Els pros, ja comencen
no,
els pros.
És que
ja
no vas permet... matitzant. I...
No, però que el món sigui, utilitzant una paraula suau, que sigui un trunyaco, utilitzant una paraula normativa i suau, no vol dir que nosaltres no intentem ser feliços.
Sí, però havent rebut aquelles cartes que vas rebre, pot ser feliç, diguem.
Sí, perquè això m'estimula. Però això no vol dir que la nostra actitud davant del món, d'un món que és un desastre, que sent les notícies... Jo hi ha dues o tres notícies, que no diré quines són, però tothom les té al cap, són tan horroroses, són tan bèsties...
Déu-n'hi-do.
Són... Hòstia, jo el primer... Una d'elles, quan la vaig llegir per primera vegada, el primer que vaig... És que em vaig quedar... Intentes entendre a vegades per què l'ésser humà fa segons què, però hi ha vegades que no entens com fins on pot arribar un ésser humà a fer coses tan bèsties i salvatges. Per tant, davant de tot aquesta llar que ens cau cada dia, que estàs a la dutxa, poses la ràdio i et van caient les notícies a sobre, hem de tenir una actitud d'estar emprenyats i d'estar... Però una actitud positiva. O sigui, positiva amb nosaltres, amb la nostra vida, amb la gent que està al nostre voltant, i hem d'intentar ser feliços.
Estem aprenent coses a la dutxa de Liu, no cau aigua, cauen notícies.
Sí, i després obro l'aixeta i cau aigua, també.
Ara que
l'aigua ens vessa, veus, bona notícia. Mira, veus, tenim... Però no era aquesta la dèria.
Molt bé, perfecte.
Ni el canvi d'hora. Fixa que és un debat... No ha sortit. No ha sortit el canvi d'hora. Ningú ha dit encara allò, aquella frase que ho diu de... En dormirem una hora més o una hora menys? Que és aquella pregunta...
Sento contradir-te, però avui al matí de Catalunya Ràdio n'hem dedicat una estona.
Pues sí. En aquell moment...
Em sap greu, però...
En aquell moment he obert l'aixeta.
No, ja ho veig,
però,
sí.
Jo encara no ho sé, que de setmana, i és veritat, si dormirà una hora més o una hora menys, sempre ho vaig a pensar-ho. Per tant, te faig la pregunta.
Però és igual.
Digue-m'ho.
En teoria, viuràs una hora menys. Perquè d'això de dormir...
Home,
depèn...
Òscar, no tu.
No,
no m'ho diguis d'aquesta manera.
Vull dir, depèn.
Que estem feliços tots ara.
No, però vull dir, clar, aquella hora la podies dedicar a dormir o a una altra cosa, perquè la gent que, per exemple, el diumenge es llevarà igual. El que passa que en lloc de ser les 7 seran les 8, o si en lloc de les 8 seran les 9.
Marc, això és com el
dipòsit.
No. Hauràs de passar una hora, per tant, perdràs una hora.
Marc, això és com el dipòsit,
vida.
És com el dipòsit de benzina, Marc. Quan va la benzina? A tant. Dius, jo sempre poso 50 euros.
Sí,
o sigui, a mi m'és igual que pugi a baix. Per tant, l'hora m'és igual, jo em llevaré a la mateixa hora i ja...
No el llevaràs a la mateixa hora,
ja
el llevaràs
trucaran.
Una després.
Sí, però a l'hora del rellotge em llevaré i ja està.
És pitjor encara, serà l'hora del mòbil.
Sí, això és veritat. Bueno, qui tingui... Jo tinc un despertador. Ara tampoc...
Però jo també.
Ja te la canvien.
No, el despertador l'haig de canviar.
No, el despertador no, el mòbil, dic.
No,
sí,
mòbil.
El mòbil va sol.
Per això dic que és l'hora del mòbil, perquè la canvia.
Ah. Exacte. Despertador no.
No, el despertador ja el faré jo, de moment puc fer-ho.
I a la cuina el del forn també l'has de canviar.
No té rellotge.
El meu sí.
Tinc un forn molt humil.
I l'haig de canviar. En canvi, el del cotxe no, això ha estat un pas endavant. El del cotxe també canvia sol. Com
ah, no, tampoc.
I et pots posar el despertador mòbil, també.
Però això ja és... No? Jo sóc un boomer, jo necessito el despertador. Jo quan surto de casa no m'enduc el coixí, però sí que m'enduc el meu despertador, que forma part de la meva. Però bueno, anem a la dèria, ara no...
Sí. Exacte, no li aneu donant allò... No li aneu estirant fils, perquè llavors perd la concentració.
5, a veure. Si no, a les 5 encara estarem aquí...
No, a les 4 tancarem, eh? Tant si has fet la dèria com si no. A les 4 tancarem, que arriba el Garriga.
No, jo ara no voldria jo, el gran Garriga. L'altre dia em va convidar un cafè en Garriga.
Compte.
A l'estudi.
Té una cafetera allà.
Sí, té una cafetera. I cafè bo, eh? I em va dir, et convido a un cafè. I va dir, hòstia, Garriga, quin honor, ja ho he posat al currículum.
Molt bé.
I no paro de rebre ofertes. El cas, vaig a tema Setmana Santa. És que vull carregar-me dos tòpics de la Setmana Santa. A veure si esteu d'acord o no. Espero que no. El primer és allò... És a dir, hi ha una sèrie de gent que et vas trobant i que diu, quedem un dia per dinar. I tu, les ganes que tens de dinar amb aquella persona són menys 24. Mm-hmm. Llavors, a partir del mes de febrer, més o menys, ja comences a dir, passat Setmana Santa, ens truquem. Bé, tinc una mala notícia. La setmana que ve ja és passat Setmana Santa. Per tant, ja haureu de canviar, de dir, hòstia, quan vingui l'abril, quedem per dinar. Passat l'estiu. És a dir, ja s'ha acabat. La mala notícia és que s'ha acabat la quartada de la Setmana Santa. Ja està. Vull dir, ja l'heu cremat. Ara ja heu d'anar a cada estiu i a partir del setembre primer és passat el pont del desembre i després ja directament Nadal.
Passat festes.
I així, passat festes, quedem. Llavors, això és un cicle.
No, anava a venir al cap una cosa que l'altre dia vaig dir, quedem per dinar, i em vas dir, ja ho trobarem.
No, però no et vaig dir passat Setmana Santa. Bueno. Cert o no?
Cert.
Estàs descobrint que no vol quedar a dinar amb tu, però no vols a dir
això. No, però no et vaig dir passat Setmana Santa, vaig dir, hòstia, busquem un dia.
Busquem un dia, sí.
Que això també és una frase que queda molt bé. Busquem un dia.
I ja ho trobarem.
Agendem-ho.
Ara va de veritat, no? És
sí.
Ah,
no,
insisteixes, perquè s'ho creguin.
Però fem-ho de... En canvi, quan mor algú als enterros, sempre tothom no té res a fer i tothom hi va. Clar. És curiós, però ara no és el tema, tampoc. I segona cosa de Setmana Santa, que és el tòpic. Diu, vacances. Escolti, perdoni, no són cap vacances. Anem a posar... Ara posem un exemple tipus. La família que té un apartamentet, anem a posar com a Ruga, per dir un lloc, que ja van a obrir-lo de cara a l'estiu, perquè ha estat tancat des de l'octubre i van obrir-lo. Allò que es diu, anar a obrir l'apartamentet.
Això els que entenen ho deuen saber, els que no en tenim, no sé molt
no,
bé què vol dir això d'obrir l'apartamentet.
Tota la vida he sentit, ja. Anem a l'apartamentet, que és un apartamentet que efectivament ho és, que són 28 metres quadrats, a vuitena línia d'allò, o amb una urbanització perduda. Bé, doncs, vas, molt bé. Dijous es treballa. Per tant, dijous no compta. Comptant que vagis al lloc dijous, però dijous es treballa. Per tant, hi vas divendres. Entre els embussos, que arribes i tot, ja és mitja tarda. Per tant, divendres ja no compta. Llavors arribes, que si no sé què, que si el llit està humit, que si el llençol, que no sé què... Per tant, ja fora. Dissabte és el dia que vas a comprar el menjar, ordenes una mica tot, escombres, si tens un gerani podrit, que ja el sol se l'ha carregat, o la mosca corresponent, o el que sigui. O sigui, dissabte, intendència. Ja no, diumenge... Diumenge ja estàs pensant, hòstia, demà ja tornem, ja és dilluns. Per tant, estressadíssim. I dilluns ja surts d'hora perquè dius, no fos cas que ens enganxi la caravana. Per tant, mentida, no són unes vacances Setmana Santa. Setmana Santa és un dissabte d'anar a unes botigues a comprar, doncs, el botar, allò que sempre calia botar, els que són boomers sabem de què parlem, botar el pa... quatre llaunes, una mica de pasta, perquè, bueno, que
més,
els nens
mengin... Més que no surtis, si és per fer això, més val que et quedis
no,
a casa.
Per això, és que no, jo no surto, ni tinc un apartamentet a...
Però si avui escoltaves l'informatiu, ja estàvem parlant d'operació sortida, de molta gent que s'agafa tota la setmana de vacances.
És que el dia regeix per un calendari que és el laboral de boomer, diguéssim, no pel calendari escolar, que és el que regeix la majoria de la vida dels oients.
Però si tu treballes...
I quan els nens estan fent vacances o no van a escola, ja són vacances encara que tu treballis.
Sí, però per això...
O n'has de fer de vacances o agafar-te dies lliures, però...
El que sí que canvies les rutines de casa. Les rutines de casa canvien radicalment, perquè, clar, allò hi ha un element distorsionador que fa que hagis de canviar coses, eh?
La denominació vacances es correspon més amb les vacances escolars dels nens que no amb les dels pares.
Però aquí entra un element que és els avis esclaus.
Home, i tant, sí.
Que són els avis que avui en dia estan esclavitzats.
I que aguanten, o sigui, Catalunya, sí.
Sí, sí. O sigui, els esclaus del segle XXI són els avis... De moment els encadenen, però els avis que ens estan sentint saben que estan a punt de ser encadenats. Vull dir, que ho sapigueu, no falta gaire.
És que és probable que totes aquestes feines que tu estaves atribuint el dissabte de la setmana vinent, aquest dissabte les facin els avis a l'apartamentet.
Ja,
i ja es quedin, allà amb els
nets, clar.
Van, o sigui, el que seria...
Una avançadilla.
Sí.
Per tant, la setmana que ve ja és la setmana dels Rodríguez, eh? La gent que té els nens col·locats amb els avis i, per tant, té tota la setmana per...
Tant, són vacances, de Rodríguez.
Però Rodríguez, José Luis Rodríguez i Maria Antònia Rodríguez.
Sí,
és la setmana dels nuvis.
Ah!
Però és curiós, Liu, és curiós perquè per un cantó és feliç, diu.
I
per l'altre, o sigui, aconsegueix, diguem, veure que et toqui la loteria com una cosa terrible. Com
sí, clar, clar.
Anar de vacances és terrible.
És terrible.
Amics, terrible.
I, bueno, no li agrada res.
És
no
una
agrada
felicitat res. Estranya, no? Però,
no, no,
però...
és terrible. Les vacances és una cosa terrible.
Sí, sí, no, i que et toqui la loteria, ja ens ho has explicat.
Però... Hi ha gent. Vull dir, tu vas de vacances, vas a qualsevol lloc. Hi ha gent. I vas a un restaurant. No. No, no! I a més, hi ha restaurants que els hi molesta que hi vagis. Arribes i dius, hola, bona tarda. Ja venia a dinar. I et miren com dient, hòstia... No, està ple. I veus que hi ha taules. I diu, està ple! O diu, són les dues, massa d'hora. Bueno, no, les dues, massa tard. Bueno, escolti...
Vull llegir un tuit de l'Arnau Tordera, queixant-se que va arribar a les 5 de la tarda a un bar de Vic, no posava quin és, va demanar un cafè, li van dir, no, a aquesta hora ja no fem cafès.
Sí.
5 de la tarda. Llavors què fan a les 5 de la tarda al bar?
Això a mi m'ha passat.
Sí, sí.
Sí, sí, a partir de les 5 de la tarda... No, no, ja no fem cafès. Vull dir, què fan a partir de les 5 de la tarda?
Carajillo. Sí. Sí. Sí.
Sí. No, de totes maneres, et convido a que treballis fins al divendres sant.
Què és el que faré?
Dissabte i diumenge també pots treballar.
Ah, clar.
Clar, la teva felicitat, Isabel.
No, no, dic que si és la teva felicitat podria ser la meva perquè treballo també, però...
Quedarem, quedem per dinar a mig camí.
Abans, per després de Setmana Santa, ja ens veiem.
No, a mi és de Setmana Santa, ja que treballem...
Passades les vacances que no fa a Liu i que no li agraden a Liu.
Ja l'estàs enviant més enllà.
Sí, no, però amb carinyo.
Tot i amb això, insisteixo, perquè el Servei Català de Trànsit preveu que aquesta tarda, entre aquesta tarda i demà al matí, surtin una pila de cotxes, hem donat abans la dada, però sense pactar 580.000 cotxes de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Que és un tema apassionant, perquè sempre m'he preguntat, quan diu totes aquestes xifres, diu, surten 580.000 cotxes, ja. Vull dir, per què? O sigui,
com ho saps,
sí,
per exemple?
Vostè ja sap els que sortiran. Diu, es vendran 2 milions de mones. O no?
No, jo que sé.
El tema del mig milió de cotxes és digne d'estudi, perquè érem 6 milions i ja sortia mig milió de cotxes.
Sí.
I ara són 8 milions i surten...
I
continua sortint el mig milió de cotxes.
Si aquest cap de setmana surten mig milió de cotxes de l'àrea metropolitana, que hauríem de convenir què és l'àrea metropolitana, o sigui, on comença, on acaba, perquè jo ja cada cop ho tinc menys clar, si, mig milió, o sigui, quants cotxes hi ha a l'àrea metropolitana? Si surten mig milió i resulta que dilluns, dimarts, dimecres a l'àrea metropolitana estarà ple de cotxes, hi ha 6.000 milions de cotxes a l'àrea metropolitana?
Quin infern de vida.
No li agrada res,
per
no
sort, que era feliç.
No, per tant, davant de tot aquest panorama, coi, siguem feliços. És que no costa res. Tenim una actitud positiva.
Però, espera,
però
tant,
actitud
tu...
positiva poca, eh?
Un moment.
No,
tu menys aviat que negativa. Per tant, tu defenses que a Setmana Santa no hi ha vacances i que la gent no ha de sortir perquè no hi ha dies materials.
Que facin el que vulguin.
No,
Però que no es pot considerar vacances.
Sí, sí, això és la teoria de la llum. Espera't.
Vacances, no.
No, no t'agrada. Espera't un moment. Rosó Murlà, vicepresidenta d'ACAVE, l'Associació Catalana d'Agències de Viatges. Bona tarda.
Molt bona tarda, com esteu?
Nosaltres bé, però tenim aquí Liu Forn, que està indignat amb el fet que parlem de les vacances de Setmana Santa, perquè segons ell, entre una cosa i una altra, no hi ha temps per fer vacances. Des de les agències de viatges, detecteu, la gent fa vacances per Setmana Santa o no tant com en diem?
Sí, sí, la gent fa vacances. Ja podem entrar en la terminologia de si li podem dir vacances o no, però sí, sí, la gent fa vacances per Setmana Santa i tant, no ens faltaria.
Clar, tota la setmana o la gent acumula els dies festius, per entendre's, als finals de la setmana que ve?
El gruix, el gran gruix és dijous, dilluns, però sí que és veritat que hi ha clients, hi ha viatgers que aprofiten la setmana lectiva dels nens, que és festa, hi ha clients que l'aprofiten, i després els menys, però també n'hi ha que l'allarguen per davant i per darrere.
O sigui, encara hi ha afortunats que ja estan de vacances, per entendre's, perquè els nens encara feien classe aquesta setmana, però ja estan de vacances, i que alguns, després del dilluns de Pasqua, diguem-ne, encara les allargaran?
Sempre, i tant, sempre n'hi ha d'afortunats en el món.
Iu, la teva teoria està enfonsant-se,
no,
ho veus,
no,
oi?
És que, a veure, una cosa és que en diguin vacances de Setmana Santa a divendres, dissabte, dimensi, dilluns, i l'altra és que el concepte allargar...
O sigui, avui, 15 dies,
és el divendres abans i diu l'allarguen per davant i per darrere. I si l'allarguen de dilluns vol dir que és tota l'altra setmana. Per tant, clar, 3 setmanes sí que ja són unes vacances.
Va.
He utilitzat la conjunció i, potser hauria d'haver triat o la llarguen per davant o per darrere.
Tres setmanes
allò.
Però surten, si s'allarga per darrere, surt una setmana generosa, quasi dues.
Sí, dues setmanes.
Sí que són vacances. Sí. Quatre dies no, amb dues setmanes fins i tot podem fer un creu amb Mickey Mouse. Vull dir que és la il·lusió de la meva vida, per cert.
Si ens estan escoltant alguns oients des de València, per exemple, a València la tradició és això, allargar-les per darrere. De fet, la setmana que ve és l'activa a València. I en canvi, a partir del dilluns de Pasqua és allarguen fins l'altre dilluns. Per tant, normalment allà és així. Però, i aquest tinc la vicepresidenta d'ACAVE, de l'Associació Catalana d'Agències de Viatges. Aquesta Setmana Santa, amb tot el que està caient, avui hem donat, per exemple, que l'IPC ha pujat al 3,3, la benzina disparada, la incertesa que hi ha en algunes zones del planeta, especialment a l'Orient Mitjà. Això com s'ha notat en les vacances per aquesta Setmana Santa?
Doncs a nivell de Setmana Santa, poc o res, diria jo, perquè al final sí que és veritat que afortunats que allarguin per davant i o per darrere no són els més, i llavors Setmana Santa sol ser unes vacances de curta o mitja distància, estem parlant d'Europa. Llavors, com que Europa no es percep com una situació, com una destinació perillosa, pràcticament no ens ha afectat. Nosaltres hem fet una enquesta entre tots els nostres associats i el 55% de les agències de viatges emissores preveuen el mateix negoci que l'any passat o més, o lleugerament superior.
En el cas del turisme interior, podríem dir, a Catalunya, clar, estem en un cap de setmana en què s'anuncia que torna el fred, fins i tot hi pot haver neu al Pirineu, encara algunes estacions, la majoria, estan obertes, per tant encara es pot estirar el turisme d'esquí, però també és veritat que comencem a tenir dies de primavera que comencen a convidar a la costa. Això també ho noteu? És a dir, la gent s'haurà de dividir, entre cometes, entre costa i muntanya?
Sí, perquè a més la Setmana Santa és el típic d'encetar a costa. Llavors, hi ha una demanda evident de la costa mediterrània, bàsicament. Catalunya, València i la part d'Andalusia més tirant cap a aquesta banda.
Si allarguem a l'estiu, ja hi ha vacances contractades o aquest any anem més tard tots plegats precisament per aquesta incertesa internacional?
Bé, si parlem de l'estiu, la foto és una miqueta diferent, perquè a més, per les agències emissores, la temporada alta és, per la gran majoria, és a l'estiu, la temporada extra, i el moment de vendre aquesta temporada és el mes de febrer, el mes de març i el mes d'abril. És quan es fan el gruix de les reserves de la temporada alta. Llavors, és cert que des que va esclatar el conflicte, doncs hi ha una retenció o un m'espero una miqueta per veure què passarà davant de la incertesa global.
I les previsions, és a dir, destinacions d'Orient Mitjà, tipus Egipte, per exemple, aniran de baixa? Se sap cap a on triaran els catalans?
Bé, Egipte no, encara no ha patit les conseqüències, tot i que en d'altres crisis similars de zona ho pot haver notat, i Egipte encara no ha patit les conseqüències. És cert que Egipte és una destinació postpandèmia que s'ha posat a dalt de tot, absolutament a dalt de tot, i és difícil desbancar-la, o sigui, no l'estem desbancant des de fa, doncs això, des que vam començar a viatjar després de la pandèmia. No ho he notat encara, però és evident que la zona del Golf Pèrsic i la connectivitat via aerolínies del Golf Pèrsic que es veuen afectades per aquesta reducció dels corredors aeris, bueno, es veuran afectades, segur.
Per tant, menys viatges a l'Àsia i més cap a on? Cap a Amèrica.
I més cap a Amèrica. I quan parlo d'Amèrica no parlo amb clau Trump d'Estats Units d'Amèrica, sinó que parlo d'Amèrica. És a dir, ja hi ha una tendència que una destinació tan madura com és el Carib està augmentant la demanda perquè es percep com una destinació segura, i junt amb això, pues, tota Amèrica, Estats Units, però també Centroamèrica i Sud-amèrica.
I la incertesa fa que la gent busqui vacances més econòmiques?
Aquesta pregunta no pot tindre un sí o un no, perquè també com a efecte de la pandèmia, a la postpandèmia, viatjar s'ha convertit en un, no en una necessitat, evidentment, del nivell d'habitatge o alimentació, però sí s'ha convertit en una necessitat. Llavors, difícilment El viatge renuncia a viatjar. Per tant, l'afectació no està definida en aquest punt.
I l'última, estem parlant molt dels catalans que marxen, però també hi haurà gent que vindrà a Catalunya. Pot, entre cometes, anar bé que hi hagi aquesta incertesa en segons quines zones perquè el sector turístic català es converteixi en receptor de turistes?
El sector turístic català ja és un receptor de turistes consolidat i madur, i evidentment, sí, sí, ja tenim tendència, sobretot amb el mercat europeu, el mercat alemany, Regne Unit, ja hi ha una tendència a triar Espanya en detriment d'altres zones que poden ser més complicades. Mm.
És la Rosó Murla, la vicepresidenta d'ACAVE, l'Associació Catalana d'Agències de Viatges, que ens ha atès en directe al Catalunya Migdia. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Més enllà de la broma sobre si la gent fa vacances o no, sí que totes aquestes tendències que ja es noten en què és veritat que aquesta època és els afortunats que poden fer vacances a l'estiu comencen a mirar què és el que volen fer a l'estiu. Alguns potser ja tenien pensades les idees i ara sobre la marxa estan o bé retardant la decisió o bé canviant el destí, perquè és veritat que la incertesa és màxima. És a dir, aquesta guerra que no se sabia quan duraria, de moment va per un mes i no es veu al final i, per tant, fa que la gent tingui tota aquesta incertesa afegida a l'encariment de la vida i que, per tant, és més difícil poder marxar, no?
Sí, després també hi ha l'encariment dels avions, que de moment no s'està notant gaire, però segurament quan arribi l'estiu, amb el tema dels carburants, etc. I després també el que li preguntaves, l'última pregunta, si Catalunya encara rebria més turistes, perquè s'està parlant, doncs, aquestes destinacions més cap a l'Orient Mitjà, que no, la gent no irà i que vindrà més cap aquí. És una de les tendències. Jo no sé si vull més turistes, o no sé si caben més turistes. Aquest és un debat que no sé si encaixa amb les vacances de l'IU o amb la centrifugació, etc. Però si encara hem de rebre més turistes, es rebrà un moment que no sé on haurem d'anar els d'aquí.
Sí, els estius en aquí s'estan començant a tornar difícils pels turistes, també, no? Perquè nosaltres...
Cada cop hi ha més gent, clar.
I amb les temperatures que hi ha als estius, les onades de calor són... Diguem que Espanya, com a ruta turística de referència mundial a l'estiu, és una cosa que en el nou marc climàtic en el que estem no sé quant temps durarà. Per tant, ja veurem, no? Tot això, jo crec que aquest debat sobre el turisme que apuntes i de l'economia que depèn del turisme, que va molt més enllà del percentatge del PIB, el tenim pendent. El tenim pendent, sempre el deixem per l'any que ve, i mentrestant, diguem...
Que vinguin, no?
Mentrestant... Que vinguin i cobrar, però vull dir que realment és un tema que amb independència de la conjuntura s'ha de plantejar de fons i no ho fem.
El que ens estem trobant són maneres diferents de viatjar, també, diguéssim. O sigui, tots aquests registres de l'ocupació hotelera o l'ocupació d'apartaments registrats ha quedat absolutament superat, perquè la gent cada vegada viatja més amb intercanvi de cases.
El hover change.
I, bueno, va haver-hi aquest boom també de les autocaravanes pel turisme de més proximitat. Vull dir que al final allò dels turistes, o estem envaïts per turistes en base a les xifres que donen hotelers i propietaris d'apartaments turístics registrats, són orientatives i evidentment ens donen ens donen el dibuix de la magnitud de la tragèdia, però la tragèdia és molt més gran, perquè un cop tu has llogat una casa o has intercanviat una casa, costa molt de saber quanta gent hi ha dintre, diguéssim.
No, si voleu ja ho remato, que ara si han de venir més turistes, per fi veurem, o sigui, per fi podrem, el meu gran somni, que és veure Catalunya amb graderies supletòries, saps? Perquè arribarà un dia que ja no hi cabrem i haurem d'anar creixent, saps?
Cap amunt.
Sí, és com la Sagrada Família, jo crec que la van fent cap amunt perquè hi càpiga cada cop més gent cap amunt. O sigui, anar col·locant turistes a la torre, no, ara la torre no sé què, que fa no sé quants metres, tot això ho fotarem ple de gent. I així cabrà més gent.
Molt bé. Doncs sí, tot és per estudiar-ho, bé, no dones idees.
Veus, hem de ser feliços.
Però és feliç, però és feliç.
Clar.
Sobretot això, sobretot això.
Perquè així coneixerem gent i...
I ho forn.
Actitud maca.
La paraula és aquesta.
Anem a dir-te gràcies i bones vacances.
Vida vostra.
Si és que en tens. Un minut i seran dos quarts. Ara tornem després a la publicitat.
Catalunya migdia. Quan el sol pica,
La butxaca creix. A Bon Preu Esclat Energia. Quan surt el sol, tu hi guanyes. Ara pots acumular el 50% de l'import de l'energia que has consumit en hores solars a la teva guardiola. Contracta amb el codi Energia Solar i comença a estalviar. Consulta les tarifes i condicions a bonpreuesclat.cat/energia.
Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
Apialia, la força de vendre junts.
Lluís Omar, Rosa Alarcón i Carlos Sobera a Col·lapse. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
El Rubén és advocat. Amb el que cobra no pot fer front a cap imprevist.
Jo vaig al zero cada mes. El que serien les despeses que et mantenen un cert confort, les tens. El que no tens és la seguretat. Un divorci, una malaltia, i et porta a l'altra classe.
La Noèlia treballa de periodista cultural.
Fins i tot el meu pare encara sobta de dir: però filla, si tu ara que tens aquesta feina, com pot ser que no et puguis comprar un pis?
La Lali és investigadora a la universitat.
No tinc contracte fix, no tinc plaça, no tinc habitatge estable.
Tots amb perdut poder adquisitiu en un context on el sistema tributari beneficia les grans fortunes.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
El declivi de la classe mitjana.
Dissabte a les 10 de la nit.
Fins on aguantarà la classe mitja sense un demà millor?
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passa un minut de 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Pere Rossinyol, la Isabel García Pagán i el Marc Bataller. No deixem de parlar una mica del que estàvem parlant, perquè hem començat parlant de les vacances de Setmana Santa, però hem acabat parlant també de com la conjuntura internacional està afectant aquestes vacances. I és que la pujada dels carburants, per culpa de la guerra de l'Orient Mitjà, ha impactat de ple a l'índex de preus al consum del mes de març. S'ha disparat fins al 3,3%. Això segons les dades avançades de l'Institut Nacional d'Estadística Espanyol, que s'hauran de confirmar quan s'acabi aquest mes de març. Això és un punt més de la inflació que teníem al mes de febrer, que estava al 2,3%. Això sí, segons alguns analistes, la bona notícia és que la inflació subjacent, és a dir, la que no té en compte ni l'energia ni els aliments no elaborats, es manté igual que el mes de febrer, al 2,7. El context econòmic, però, és d'incertesa total. El Banc d'Espanya revisa les perspectives de creixement de l'economia fins al 2,3%, una dècima més que en l'última previsió del mes de desembre, però preveu que la inflació tancarà l'any per sobre del 3%. El Banc d'Espanya assegura que el creixement econòmic espanyol aguanta bé, que la inflació puja menys del previst gràcies a les mesures adoptades pel govern espanyol. Recordem que aquesta setmana s'ha aprovat el decret anticrisi amb mesures com una rebaixada del 10% de l'IVA dels carburants. El que sembla que pujarà segur és l'Euribor, l'indicador que usen la majoria d'hipoteques. Aquesta és la previsió que fan, per exemple, des de CaixaBank durant la junta d'accionistes d'avui. El mes de febrer l'Euribor va tancar el 2,2 i la mitjana d'aquest mes de març ja està per sobre del 2,5%. Saludem Montserrat Guillén, que és catedràtica d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. Professora Guillem, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Totes les previsions apunten a una pujada, podríem dir que a tots els àmbits, però la inflació subjacent s'ha mantingut. Això vol dir que l'encariment encara no arriba a l'alimentació, o que serà una pujada de la inflació circumstancial mentre hi hagi guerra, o ens hem de mentalitzar que aquesta inflació ve per quedar-se uns quants mesos o anys?
No, mira, jo crec que el que està passant és que encara no hi ha hagut els efectes de segona ronda, que es diuen. Mm-hmm. És a dir, de moment ha pujat el preu del petroli i això s'ha traduït en el preu del combustible. Ara, el següent mes, segurament el que passarà és que això encarirà també els aliments i tots els altres béns, i aleshores es transmetrà també a la part aquesta subjacent que recollirà també aquesta pujada de preus. Hem d'estar molt atents a aquesta radiografia. Passem d'una inflació que estava a 2,3 a 3,3. És que és un augment molt fort, només per a l'augment de combustibles. Ara, el mes que ve haurem de mirar què està passant amb els subjacents, que de fet, s'estan mantenint estables, però que es preveu que pujaran. I què passa amb tota la inflació? És a dir, si aquests combustibles segueixen pujant una mica més. De moment, avui, el Brent estava 103, més o menys, quan jo ho he mirat fa una estoneta.
Això de la segona ronda és perquè, clar, si els els pagesos, els transportistes, els hi puja el preu de la benzina. De moment només ha pujat el preu de la benzina, però a la segona ronda, com deia vostè, vol dir que els pagesos o els transportistes hauran de pujar també els seus preus, perquè clar, estan pagant la benzina més alta i per tant acabaran notant-se en tots els elements de la cadena.
Sí, exacte. I per això de seguida han saltat totes les alarmes. Clar, evidentment es fan mesures fiscals perquè el preu del combustible no pugi tant i per intentar amortiguar-ho, però segur que ja... De fet, el mes de març ha estat dolent perquè ens està desencadenant aquesta pujada de preus. I el que més preocupa també és que si ara es manté el conflicte i es manté aquest preu alt del petroli, acabarem veient un cercle viciós, o podríem acabar-lo veient d'aquí uns mesos. Clar, si pugen els preus, aleshores hi ha pujada de salaris, perquè és lògic, no? Tothom diu, no, jo necessito guanyar més. Clar, però és que si puges els salaris, aleshores les empreses han de pujar el preu per poder pagar aquells salaris. I entrem en un cercle molt difícil de trencar. O sigui, aquest és un element que no s'està veient encara, jo no vull alarmar, però, és clar, és el que pot acabar passant i per això hi ha molt interès en frenar la inflació. Per què el Banc Central Europeu puja els tipus d'interès perquè vol frenar la inflació? A vegades no sabem per què, no? És per això, perquè és que si no entrem en una espiral. I això és el que passa, sí.
Anem a preguntar això. Hem de preveure una pujada dels tipus d'interès ben aviat i segurament de manera sostinguda?
Sí, i ens ho està marcant l'Euríbor. De fet, l'Euríbor està avançant el que pensa tothom que farà el Banc Central. El Banc Central diu, escolta, estan augmentant molt els preus, jo he de rebaixar el moviment econòmic, no? He de fer que l'economia d'alguna manera es freni. Què fa? Puja tipus d'interès i els pujarà. És a dir, així és com esperàvem que l'any 2026 fos un any estable, que ja s'hauria estabilitzat l'augment de preus, que estaríem en un 2%, que és el que tothom accepta com a raonable, doncs ara ja diu, no, he de tornar a desinflar el globus, no? I per tant s'espera que a l'abril, quan el Banc Central Europeu a finals d'abril, doncs d'alguna manera pugi una mica els tipus d'interès i això ens ho està marcant anticipadament a l'Euríbor, val? I per això estem veient aquesta pujada, sí.
No serà, per tant, una cosa circumstancial mentre hi hagi conflicte, és a dir, si acabés la guerra, els efectes encara es notarien als preus?
Sí. Això és com una onada que ja ha començat. El que passa que el que no volem és que es faci més gran. I el que tothom espera és que el conflicte duri poc. Ara, en els propers 10 dies poques coses veurem. Jo crec que ara s'estan donant aquest temps de negociació i el que s'està veient avui també és una cosa perillosa, que és que el dòlar s'està enfortint com a divisa. És una cosa que passa poques vegades, que tu mires contra dòlar, dòlar australià, lliure esterlina, l'euro. O sigui, el dòlar s'està enfortint i això, hi ha un interès pels Estats Units de que això passi, perquè d'alguna manera si el dòlar és fort, els inversors se n'aniran cap als Estats Units i no els hi cauran tant les borses d'allà. Per tant, és un joc que està fent Estats Units molt subtilment aquests propers dies perquè la seva economia no pateixi tant. Però per nosaltres això pot ser doblement nociu, perquè és que si el barril de Brent puja i, a més, el dòlar també ens puja a nosaltres, això ens pot tenir un efecte molt negatiu. I està jugant avui s'està veient, és una cosa molt sutil, perquè no és com aquestes caigudes de borsa, no?, que són a saco, no?, que es veu aquest xoc. Això de les divises és com més lent, no?, però pot tenir un efecte molt perniciós també per nosaltres. I per tant hem de veure, esperem el 10 d'abril, el 10 d'abril serà una data clau, que és quan es publica aquesta mateixa dada que tenim nosaltres avançada, Espanya, no? O sigui, l'INE publica un avançament, perquè ja té les dades del mes de març, i diu, escolta, això pujarà i més o menys està al voltant del 3,3%. Els Estats Units ho diran el 10 d'abril. Ells no fan un avançament. Ells ja diuen, la dada definitiva és aquesta. Llavors, clar, si puja molt la inflació, la societat americana es posarà nerviosa, com és lògic, no?
Per tant, deia, als Estats Units els hi va bé perquè el dòlar s'està enfortint, a més el petroli està més car i els Estats Units ara mateix és un productor de petroli. Vol dir que a Donald Trump li interessa mantenir la guerra durant temps a nivell econòmic o no?
No li interessarà, però ell ha d'anar jugant tota l'estona veient què passa. És a dir, en aquests moments ara s'està preparant perquè si durés massa, doncs amb ell no li vagi del tot malament, i això és el que fa. Però, és clar, si la cosa es passa passa de rosca, també les seves empreses patiran, perquè, i, perquè clar, són multinacionals que quan vulguin importar, no?, o portar els seus guanys cap als Estats Units, com que l'han de convertir a dòlars i el dòlar és molt car, tindrà menys guany. Per tant, no tot és glòria aquí per ells, no? Per tant, és perillós. Ara ell s'esperarà segur el 10 d'abril. A veure quina és la inflació, perquè aleshores a la societat americana, és clar, si és evident que estan pujant els preus per tothom, doncs es posaran en contra d'ell, no? Clar.
A nivell europeu, Espanya és dels que surt més ben parat. Avui, per exemple, les previsions del creixement del Banc d'Espanya parlen del 2,3, l'OCDE diu que creixerà el 2,1, a la zona euro la previsió és del 0,8. Això és enganyós o no?
No és enganyós, no. Li està anant bé a l'economia espanyola. I a part hi ha una altra cosa que és important també, que és que clar, aquí també en el preu de l'energia nosaltres ara estem parlant molt del combustible, com que és el que ens preocupa. Per què? Doncs perquè en els últims anys el pes que tenen aquí les renovables són molt més alt que en altres països. És que la situació en altres països pot ser molt més greu. Perquè no tenen aquesta avantatge. O sigui, abans nosaltres, mira, el 2019, tenia per aquí la dada. O sigui, fa només 7 anys abans de la pandèmia, la renovable era el 25% que marcava el preu de l'electricitat. Ara és el 84%. O sigui, és que és un canvi bestial. Això en altres països no ho tenen, eh? Estan pitjor.
Estem a les portes d'una crisi econòmica realment important?
Jo no diria que encara no tenim l'evidència, però estem en una situació pitjor que no estàvem fa un mes i mig abans de començar el conflicte, perquè ara hi ha uns elements de risc d'aquest que caguem molt clars.
Montserrat Gallent, catedràtica d'Economia i d'Empresa de la Universitat de Barcelona, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Bona tarda, gràcies.
No sé si manteniu l'optimisme que deia Liu Forn després d'entrevistes com aquesta, perquè la veritat és que el que sembla que ve no és com per estar molt optimista.
Bé, el que un acaba preguntant-se és si aquestes mesures que es van aprovar ja al Congrés estaven mirant només a Setmana Santa o una mica més enllà, si es queden curtes i si en el cas de que la guerra s'allargui i amb els canvis que ha fet Pedro Sánchez del govern podem pensar que l'aposta és que la guerra s'allargarà i s'allargaran sobretot les seves conseqüències, perquè l'afectació sobre les infraestructures de subministrament energètic serà molt més llarga del que pugui durar aquesta guerra, doncs si estem realment preparats o no i si caldran noves mesures d'ajust per pal·liar aquests efectes, sobretot sobre la vida quotidiana de la gent.
Sí, perquè precisament el problema fort, amb independència del que està passant ara, és que plou sobre mullat, no? O sigui, aquí venim des de l'any 2008, que hi va haver la gran crisi, diguem, econòmica global, hi ha hagut una pila de crisis en què sempre les classes populars ja han perdut, a cada una d'elles, diguem, no? Perquè encara no ens hem recuperat el poder adquisitiu ni de la inflació derivada de la guerra d'Ucraïna, ni de la superdevaluació interior, que això vol dir retalls brutals de salari i de pèrdues actius a les classes populars d'aquesta crisi que dèiem del 2008, no? Per tant, jo crec que aquest és el tema central econòmic, molt més important de si puja o baixa el PIB, de quina és la xifra final d'inflació, i que no s'incorpora amb el debat polític de l'economia, no? I que aquesta hauria de ser la gran prioritat. O sigui, no hauríem de pensar, perquè ara es diu, bueno, han de pujar els tipus d'interès perquè puja la inflació, però és que el que fa pujar la inflació no té res a veure amb l'economia normal, té a veure amb una bogeria, perdoneu que utilitzi aquesta paraula, que quan s'acabi aquesta bogeria, doncs, des del punt de vista purament de la inflació, el tema... doncs no hi ha problemes intrínsecament econòmics que t'expliquin això. Per tant, jo crec que cal centrar els problemes econòmics que tenim amb el poder adquisitiu, que és una cosa pendent de fa moltíssim temps i que, si no es resol aviat, és el que explica en bona part aquest augment dels fenòmens populistes i de l'ultradreta, que ara es tornarà a greujar si no s'adopta aquesta actitud amb una mirada una mica més àmplia i per fora, diguem, del manual de l'economia, diguem, neoliberal o convencional, i que és molt urgent amb independència d'aquesta guerra i que aquesta guerra encara greuja més.
Sí, és cert el que dius, no, Pere, aquesta mirada a llarg. Una miqueta el que parlàvem del turisme. Que ja ho farem,
i,
ja ho farem.
I on et foques, on poses
evidentment,
el
foco? On poses el foco? Ara, a curt, es necessitaran més mesures. Aquesta mateixa setmana, no?, el ministre d'Agricultura, en Luis Planas, descartava que rebaixés el 0% l'IVA dels aliments en una entrevista a TV3. haurà de passar. És que si aquesta guerra s'allarga, ha passat amb els carburants i haurà de fer el mateix que van fer amb Ucraïna. I un punt d'optimisme, si et sembla.
Vinga.
Petit.
Sí, benvingut serà.
No ho sé. Amb la guerra d'Ucraïna vam arribar a un 10-11% d'inflació. Mm. Encara estem lluny. El començament de la guerra. Sí. Bueno, no sé, com que estem parlant d'optimisme i de felicitat, no és una dada per ser feliç,
evidentment. No.
Però sí, recordem el tema perniciós, que deia en Pere. Com van intentar baixar la inflació en el seu moment? Doncs vinga, pujant els tipus d'interès, pujant els tipus d'interès. I la roda va tornar a baixar la inflació i ara ens tornem a trobar allà mateix perquè no s'ha fet aquest debat de fons, que és que està molt bé, Pere, però crec malauradament que no es farà, no el farem.
Guanyi el Le Pen, guanyarà tot a l'altra dreta, no?
Però fixem-nos que la mateixa professora estava explicant, no?, aquest carrusel de mesures que s'haurien d'anar succeint en funció del que va passant. I quan ha dit, diu, si passa això, els empresaris hauran de pujar el sou i ens hem mirat tots aquí com li
ha. Això no passarà.
No passarà.
No, tant de bo. Sí,
Foment del Treball, que és la patronal, té uns papers que diuen el gran problema de l'economia catalana són els salaris baixos. Ho diu la patronal. Per tant, bueno, en algun moment...
Bueno, és que són els mateixos que no volen que pugi el salari mínim interprofessional.
Per tant, els problemes econòmics d'aquest país estan bastant diagnosticats i un molt rellevant és els salaris...
Sí, no ho fan, una cosa està en un paper...
Sí, això no ho discutim, però oi que tots hem reaccionat de la mateixa manera? O sigui, en aquesta roda, diguéssim, de decisions que es poden preveure o que es donen per fet que passarien en tant aquest conflicte s'allargui i les seves conseqüències econòmiques s'agreugin, aquest punt ja ens el saltarem. Igual que ens saltem al punt de que la benzina puja molt ràpid i baixa i fa mandra baixar-la, no?
Ja ho veurem si ens el saltarem, perquè ara vull dir, ara acabem de veure el tema de l'ensenyament a Catalunya, diguem, el poder que pot tenir el sindicalisme organitzat i la gent al carrer pressionant, no ho sé. Ja, o sigui, no ho donem
tant
per
bo,
fet.
Tant
no,
de bo.
No ho donem per fet, perquè vull dir... O sigui, és evident que un dels grans problemes d'aquest país són els salaris baixos, I això s'ha d'incorporar en l'anàlisi econòmic i en l'anàlisi polític. I el que a mi em preocupava, escoltant la professora, que tenia tot el sentit del món, però diu, oh, compte, perquè si després pugem els salaris, encara pujarà més la inflació. No, o sigui, els salaris s'han de pujar. S'han de pujar perquè estem en una situació, diguem, des del 2008 tenim el cost de la vida, perquè els salaris estan per sota en termes reals, descomptant la inflació, etcètera, etcètera, com a conseqüència de la devaluació interior que hi va haver, estan per sota de fa 15 anys, i les coses s'han multiplicat per 2, per 3 i per 4. I, per tant, aquest és el gran problema econòmic del nostre país, eh?
Diuen que de tota crisi en pot sortir una oportunitat, i tant de bo sigui aquesta.
Sí, sí, de la pandèmia havíem de sortir tots millors.
Tots millors, tots més socialment,
més
amables...
Sí que és veritat que això...
Tot anirà bé i tot continua igual.
Ja es veia que això no era així.
No.
Però en teoria era aquesta, no?
Però això arriba, afortunadament, no? Això arriba amb alguns deures fets a l'Estat, com l'intent de dependre menys de combustibles fòssils i tot això. Bé, doncs probablement la guerra d'Ucraïna va propiciar que hi hagués una embranzida en aquest tipus de polítiques i probablement aquesta farà la segona embranzida. Però els efectes econòmics més immediats a curt i mitjà termini els tindrem i s'hauran de prendre moltes més mesures. Amb aquestes mesures que s'han pres ara, sí que és veritat que hi ha unes que són més a mitjà termini, les altres són més immediates, però és evident que quan anem al supermercat i veurem els preus d'aquí a un mes, no?, aquesta segona onada... Sí. Que deia la professora, doncs tothom, si la gent ja s'esparvera quan veu el preu dels ous ara, doncs d'aquí un mes ja veurem.
Però potser s'haurà de ser més imaginatiu i més agosarat, no? Perquè aplicant les receptes de sempre ja sabem on anem. És a dir, si diuen puja la inflació, per tant pugem els tipus, això és el que diu el manual d'economia neoliberal. Sí, sí. Però potser que en mirem algun altre també, no? Potser si pugen molt els aliments, potser haurem de posar topalls de preus, no ho sé, eh? Però hi ha economistes molt seriosos que tenen mesures en el cap.
Bé, aquí ja hem girat, no? Perquè en l'inici de la guerra d'Ucraïna, el que es va optar amb la benzina era una subvenció sobre el preu final de la benzina, i el que s'ha optat finalment és la rebaixa de l'impost, que és més fàcil de controlar.
Depèn, perquè també pot ser fet allà i feta la trampa.
Sí, sempre és fet allà i feta la trampa.
Ahir fa quan deia que hauria d'haver baixat 30 cèntims i n'ha baixat 18. Per tant, aquí n'hi ha 12 que s'han perdut pel camí.
Sí, però amb la subvenció d'aquells 20 cèntims tu tampoc no sabies si t'ho estaven aplicant.
Sí, sí, que demostrat.
O sigui, feies un acte de fe perquè t'ho deien al tiquet.
Sí, perquè sortia el tiquet i deies, mira, m'han rebaixat 20 cèntims, vés a saber si eren 20 o 10.
D'aquí a 11 minuts seran les 4 de la tarda, fem una pausa i de seguida més coses abans d'arribar a les 4.
Catalunya migdia.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto, caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Catalunya nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
El Putin necessita una guerra contínua per mantenir-se al poder, perquè el dia que s'acaba la guerra, cau el Putin. L'única manera d'acabar aquesta guerra és ajudar a l'exèrcit ucraïnès a guanyar-la.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Acabes pensant, el món no val res, estem tots perduts, però per sort arriba la gent de teatre, la gent de cultura, i és magnífic. Això ens salvarà.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Catalunya migdia.
Hi ha molts tipus de zero, com el zero absolut, que és la temperatura més baixa, el zero a l'esquerra, que no val res, i el zero de Nissan, que és el descompte més alt i val molt. Perquè fins a final de mes tens tota la gamma Nissan al 0% TAE. Sí, sí, al 0% TAE. Consulta condicions al teu concessionari i a Nissan.es. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Què m'has dit? Vine aquí que et rentaré la llengua amb sabó.
Papa.
Has de deixar que s'expressi, escoltar-lo.
Ara hem d'escoltar com ens insulta.
Mira, si li haguéssiu donat una bufetada a temps, ara no estaríem així.
Una bufetada a temps. Una comèdia de Marta Butxaca. A partir de l'1 d'abril, a la Villarroel. Compra les teves entrades a laviarroel.cat i a promentrada.com.
Per què? Perquè ho dic jo.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
9 minuts i seran les 4 de la tarda. Durant l'última setmana hem tornat a parlar molt de l'eutanàsia, pel cas de la Noelia, la noia que ahir al final va aconseguir el seu objectiu, que és que li apliquessin l'eutanàsia. Però l'endemà d'aquesta mort hem sabut que les pròximes setmanes el Tribunal Suprem decidirà si terceres persones poden o no intentar frenar una eutanàsia, per exemple, d'un familiar seu. La posició que prengui el Suprem marcarà el pas a la resta de casos que vinguin, ja que el Tribunal no s'ha pronunciat mai sobre aquest aspecte. Es reunirà d'aquí a poques setmanes, segurament el mes de maig, tots els magistrats de la sala contenciosa per decidir si un familiar té o no legitimitat per frenar una eutanàsia. Sobre la taula té el recurs de la Generalitat pel cas d'un home de 55 anys, el pare del qual suposa el dret a una mort digna que té reconegut i que espera fa més d'un any. Així ho ha avançat la cadena SER, ho ha confirmat aquesta emissora. És un cas diferent al de la Noelia Castillo, però que hi coincideix en el fons i que recorda molt. La decisió de l'alt tribunal serà la que hauran de seguir la resta de tribunals a partir de llavors. I en paral·lel, la ministra de Sanitat ha dit avui que estudiaran un canvi legal que plantejarà el Parlament de Catalunya al Congrés dels Diputats. Busca escurçar els terminis de resposta dels tribunals i que només es pugui recórrer l'eutanàsia als tribunals superiors de justícia i després al Constitucional. Tot plegat per evitar un via crucis com els que ha viscut la Noelia, amb recursos del seu pare a pràcticament totes les instàncies judicials de la mà d'advocats cristians, a més a les instàncies catalanes, espanyoles i fins i tot europees, cosa que va allargar 20 mesos el procés. Hem tornat a posar sobre la taula tot el tema de l'eutanàsia, que en teoria està ben regulat, la llei ho contempla, però que veiem que hi ha trucs legals, entre cometes, per allargar-ho tot plegat i que s'intenta posar-hi alguna mena de topall.
Fa basar d'una mica just això final que has dit, no? Els trucs legals, sobretot, perquè qui els fa no està pensant en el benestar, diguéssim, de la persona que ha demanat l'eutanàsia, sinó probablement està pensant millor en el seu benestar i en la seva consciència. Tenim una llei que va ser aprovada, que té l'aval dels tribunals, que és extraordinàriament garantista a l'hora de garantir i assegurar que la persona que demana l'eutanàsia està en les seves plenes facultats, que pren la decisió d'una manera absolutament conscient, raonada, que no hi ha tornada enrere, malgrat sempre es pot tornar, es pot rectificar la seva decisió fins a l'últim moment, i el que efectivament fa patir o allarga aquest patiment és aquesta capacitat que pot tenir qualsevol, no?, d'interferir en aquest procés. Jo crec que és molt important que efectivament el Suprem es pronunciï sobre si un tercer pot intervenir en aquest procés, però crec que és sobretot més important treure o eliminar tota càrrega política i ideològica sobre la decisió de les persones que prenen, que demanen l'eutanàsia en base a la seva situació personal i en compliment d'uns criteris mèdics i ètics d'aquest comitè ètic que avalua i dona la seva autorització. Perquè el que hem vist en els últims dies és molta manipulació, molta ideologia, que res té a veure o res tenia a veure amb la voluntat de la Noèlia.
Tu has dit ara la part final, aquest comitè ètic, aquest comitè mèdic que determina, doncs, si l'eutanàsia compleix els requisits per poder-se aplicar. I és la clau de tot, perquè el que hem vist és groguisme, i groguisme molt d'alguns mitjans, però sobretot groguisme polític, sobretot de bona part de la dreta i de l'extrema dreta, d'intentar apoderar-se del cas d'aquesta noia, la Noèlia, i de com havia arribat fins aquí. I del tema de la justícia, d'aquestes traves, és que, malauradament, passa amb la justícia en general. Fixa't, quan s'ha de complir una sentència, només estem parlant d'eutanàsia, recurs aquí, recurs allà, la lentitud que ens trobem amb tota mena de processos judicials fa que el cas s'allargui, i provoqui, en el cas de l'eutanàsia, doncs, tots aquests patiments personals d'aquella persona que ho ha demanat, que ja li han aprovat aquest comitè científic i ètic, i que veu com la justícia l'intenta tirar enrere. I després la decisió del Suprem, que espero que sigui favorable a la llei de l'eutanàsia, és a dir, que no dictamini que realment un tercer o un familiar directe pot aturar la voluntat d'aquella persona que desitja morir dignament.
Sí, i fins i tot si fos així, al final aquesta qüestió tan important no l'ha de decidir el Suprem. El Suprem ha d'aplicar la llei. Si resulta que s'ha de retocar la llei, pues, que es retoqui la llei, diguem, no?
Sí, clar.
Però vull dir que l'important és entendre que la llei, o sigui, que jo crec que és bastant bona i segurament necessita, potser s'hauran de fer retocs, però vull dir que no és una qüestió que ha de decidir el Suprem, sinó que ho ha decidit la llei, el Congrés dels Diputats, i el Suprem, pues, interpretar, i si no, es tornarà a canviar la llei, el que sigui, no? Que jo crec que tenim un bon marc que òbviament doncs s'ha de poder consolidar amb independència de lo que decideixi el Suprem.
En tot cas, és un tema que semblava que teníem tancat, i que aquest cas de la Noelia, que ha estat molt cridaner, és veritat, ha reobert de manera, per mi, fins a cert punt, inesperadament.
Sí, perquè la llei s'ha estat aplicant en silenci i amb normalitat, sense cap mena de problema. En aquest cas ens hem trobat que, insisteixo, ha sigut una batalla instrumentalitzada per determinades associacions, per determinada ideologia, a partir de la possibilitat del pare d'aquesta noia de presentar aquest recurs, no? I el que ens trobem és que la justícia és menys justícia quan és lenta, i en aquests casos, a més, és menys humana, no? I encara aquesta manipulació i aquesta instrumentalització que hem vist aquests dies és molt més dura quan ahir mateix hi havia gent protestant davant del centre sociosanitari on se li aplicava l'eutanàsia a la Noèlia, i on viuen altres persones que no tenen per què aguantar la protesta ni el posicionament polític de grups que han decidit que estan en contra d'aquesta llei. Hi ha els llocs adequats per manifestar-se com consideren oportú, i no són les portes dels centres sociosanitaris que tenen a persones que tenen dificultats físiques, psíquiques o el que sigui. I insisteixo que el que pretén aquesta llei és reduir el patiment. I amb aquests forats o aquest filibusterisme judicial, el que es fa és ampliar, és augmentar el patiment de les persones que han decidit de manera voluntària i de manera conscient, i insistim, avalats per aquest comitè, i passant tots els exàmens necessaris, han decidit posar fi a la seva vida.
Sí, és evident, no?, que aquest cas és cridaner pel fet que tu habitualment eutanàsia és sinònim d'una persona amb malalta terminal, no de salut mental. Per tant, això encara demostra que queda un llarg camí per recórrer en l'àmbit de la salut mental i que s'ha de conscienciar molt més la gent que existeix també aquest patiment que explicaves. No només aquella malaltia física, sinó que una malaltia mental i psíquica encara pot fins i tot a vegades provocar més patiment que una física.
Però mostra sobretot que estem en un moment en què drets que s'havien conquerit doncs es tornen a estar amenaçats. No? Als Estats Units hi ha una gran pressió per tirar enrere l'avortament. I jo crec que estem en aquest moment. Moltes coses que estàvem segures, la tendència és la contrària.
Doncs hauré de fer front. Al final, tot i que li volia ser optimista, no ens ha quedat una tertúlia especialment optimista. Però vaja.
No, però optimista no ho era, avui.
No.
Ell ho deia, però...
Volia ser-ho, però en realitat no ho
és. En les formes, però no en el fons.
Exacte. Això.
Pere Rossinyol, Isabel García Pagán, Marc Bataller, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
A vosaltres.
Bona tarda.
30 segons i seran les 4 de la tarda. 30 segons i saludarem el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, o 30 segons i podreu sentir els blocs informatius del 3CAT Info. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bon cap de setmana, i aquells que ens siguin afortunats, bones vacances a qui les tingui. Tornem dilluns. Bon cap de setmana.